Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de març, un programa de la taula d'entitats de Balaguer i d'acció comunitària dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el segon dijous de cada mes. Dins l'apartat Entitat del Mes, avui hem convidat a Cofradia de Setmana Santa de Balaguer i com a representant teníem que comptar amb Sergi Casanovas. El que passa que per motius personals no ha pogut estar possible i per això li hem fet algunes preguntes que ell ha respost per telèfon. Dins l'apartat Infoentitats, avui les entitats convidades són Associació Estel de Balaguer i ha vingut com a representant la Montse Tomàs, presidenta de l'entitat, i també la Maria Prats, directora de la, nova llar residència de l'Estel. També hem convidat al grup d'Art 4 i ha vingut com a representant la Montse Cots. També tenim amb nosaltres el nostre col·laborador, el Miquel. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
I acabarem el programa, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, us presentem les preguntes que han fet al Sergi per telèfon. Bon dia, Sergi. Pots dir-nos el nom complet de la vostra cofradia i també quin forma part?
La nostra associació porta el nom d'Associació Cultural Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors de Balaguer i va ser fundada l'any 2014 per un grup d'amics que trobàvem en falta que a Balaguer s'hi fes una processó de Setmana Santa. O sigui, una processó de Setmana Santa com es venia fent antigament. Penseu que el que hem fet és refundar l'antiga Congregació dels Dolors de Balaguer, que va ser fundada l'any 1700. Aleshores, la nostra associació està formada per gent de diferents edats i procedències, alguns doncs, amb un caire més religiós i altres no tant. Però tots tenim un objectiu comú, que és tornar a celebrar la processó de Divendres Sant. I actualment doncs, superem els 100 socis.
Quines novetats teniu aquest any dins de la professó?
Enguany tenim tres novetats. La primera seria que els armats del Sant Sepulcre seran els encarregats d'obrir el seguici processional, o sigui, ells seran qui obriran la processó i d'aquesta manera ho tornarem a fer com s'havia fet històricament i tal com marca el protocol. La segona novetat és que la Mare de Déu dels Dolors estrenarà un nou mantell que ha estat confeccionat en vellut blau marí i aquest mantell ha estat fet per les germanes de la cofradia. I la novetat més important és que per primera vegada ens acompanyarà una de les bandes de música més importants de Catalunya, la banda Virgen del Consuelo, del Vendrell. Aquesta banda està formada per 50 músics, aproximadament, i aquests doncs, interpretaran les marxes i les melodies més famoses de la Setmana Santa. Evidentment és un plaer per tota la Junta i els socis que aquesta banda ens acompanyi, que acompanya la Mare de Déu dels Dolors, ja que actualment a Catalunya només hi ha 14 bandes que es dediquen a la música de Setmana Santa. Crec que els balaguerins es quedaran sorpresos a l'escoltar la seva música.
Quin dia surt la cofradia i quin horari i si tothom hi pot sortir?
Mireu, nosaltres sortim de processó el Divendres Sant a les 10 de la nit i des de l'església de Sant Josep, que és la nostra seu. El nostre recorregut dura aproximadament unes 2 hores i hem intentat passar tant per la zona nova de Balaguer com pels carrers del centre històric. Penseu que per norma general les cofraries de Setmana Santa tenen un recorregut molt més llarg, perquè evidentment surts a fer penitència, no? I aquests recorreguts poden arribar fins i tot a les 14 hores. Tothom pot sortir a la nostra processó sempre i quan siguin germans, o sigui, siguin socis. I no hi ha cap tipus d'impediment a l'hora de formar part de l'associació. L'únic requisit seria pagar la quota anual de 22 euros i tenir moltes ganes de col·laborar. A part, dins la processó, nosaltres necessitem des de persones que van de penitents, amb el típic caputxó, dones vestides de negre, que són les famoses xulones, persones vestides de carrer que porten un walkie-talkie per ordenar la processó, o fins i tot persones que han d'obrir i tancar l'església o encendre espelmes. Evidentment, tots els nostres socis fan una funció, sigui la que sigui, i ens adaptem molt a la persona. El que està clar és que ningú s'ha de quedar fora si vol participar. I la gent de Balaguer, com ho pot fer? Doncs, com ho fan cada any, esperant a la Mare de Déu als carrers i gaudint de la processó. Enguany sí que voldria agrair personalment la participació del comerç i de l'empresa de Balaguer, ja que han col·laborat econòmicament més de 160 empreses.
Tinc entès que Balaguer, el 2024, acollirà el desè Congrés de Cofraries de Catalunya. En què consistirà aquest congrés?
La Setmana Santa és tot un món i és tan ampli que a Catalunya cada dos anys s'hi celebra un congrés de moltíssima rellevància per les seves ponències i pels convidats. La nostra associació ha aconseguit que les principals cofraries de Catalunya ens donin el suport i la confiança suficient com per organitzar el desè Congrés de Cofraries de Catalunya a Balaguer. Encara no tenim les dates concretes, però sí sabem que serà tot un cap de setmana on Balaguer acollirà a les principals i més importants congregacions, cofraries i germandats de Catalunya. Així que tenim molta feina per davant i moltes portes que tocar, perquè evidentment necessitem el recolzament de les institucions públiques per tal de poder organitzar un congrés digne i de moltíssima qualitat.
Hi ha moltes cofradies a Catalunya?
Sí, Catalunya està repleta de cofradies ja des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Antigament, les cofradies servien per reunir gremis d'oficis que s'encomanaven a un sant protector i d'aquestes van anar derivant en cofradies penitencials, ja sigui penitencials, sacramentals o de glòria. Jo realment no sé quantes germandats tenim a Catalunya. El que sí que tinc clar és que tenim moltíssima història. Mireu, per posar un exemple, tenim la de Balaguer, que es funda l'any 1700, la de Bellpuig o la de Lleida, que també són del segle XVIII. Penseu que a Catalunya durant la Setmana Santa s'hi realitzen més de 130 processons, a part d'altres actes com escenificacions de passions, etc. Per tant, Catalunya és terra de processons.
Moltes gràcies, Sergi, per la teva col·laboració i esperem que us vagi molt bé i que passeu una bona Setmana Santa. Bé, ara comencem amb la segona part del programa i ho fem parlant amb la Maria Prat, que és la directora de les Llars L'Estel de Balaguer. Bones, Maria.
Bon dia.
Bon dia. Explica'ns una miqueta, que heu obert la segona llar, residència.
Sí, mira, avui us venim a compartir una notícia que ens fa molta il·lusió, que és que ja per fi hem pogut obrir la nova llar residència. Uh-huh. Nosaltres, l'entitat, comptem amb el servei de residència, que en aquest moment atén a 19 persones que estan distribuïdes en dos habitatges. Uh-huh. Fins ara en teníem una al carrer Sant Lluís i l'altra al passeig de l'estació. I el que hem fet és que fa 3 setmanes les persones usuàries del carrer Sant Lluís han anat a viure a la nova llar residència del barri Nou. I avui a la tarda, justament, les persones que viuen a la llar del passeig aniran a viure a la llar Sant Lluís. I així deixarem aquesta residència que teníem fins ara a la llar del passeig. I això ens permet tenir dues residències noves, que compleixen tota la normativa, que són molt confortables, i bueno, que ens permeten donar una millor atenció, no?, a les persones usuàries que tenim.
I aquesta llar, la nova llar, on està situada?
Està situada al carrer Barri Nou, a sobre de l'associació, a sobre del taller ocupacional de l'entitat.
Vale, m'has dit que és de 10 places, no? 12, perdó.
Té una capacitat de 12 places, però en aquest moment hi viuen només 10 persones.
I llavors la gent que porta la llar, no ets tu, entenc jo, que ets la presidenta, però hi ha més gent que forma part de la llar, o sigui, al vespre acompanyants...
Sí.
Com funciona això?
Som un equip de 8 professionals, 6 monitors, una persona que ens ajuda amb les tasques de la neteja i jo que faig la funció de psicòloga i de directora, en aquest cas. Uh-huh. I llavors la llar sempre està atesa per monitors. O sigui, la llar està oberta de les 5:30 de la tarda a les 9:30 del matí. Durant la resta del dia, els dies entre setmana, els usuaris van al taller ocupacional. I sempre estem acompanyats per monitors. A la tarda en tenim 2, a la nit 1... Uh-huh. Depèn de les hores on hi ha més feina, no?
I a més a més entenc que la gent que accedeix a la llar ha de tindre una certa edat, vull dir, no pot accedir, per exemple, un nen de 14 anys, de 15, quina edat més o menys poden accedir a la llar?
Teòricament a partir dels 16, tot i que no és comú. En aquest moment la persona més jove de la llar té uns 30 anys.
I l'altra llar també, no? Perquè sí, me dius que heu conservat la llar del carrer Sant Lluís.
Exacte,
no?
Hem conservat la llar del carrer Sant Lluís i la que hem deixat és la del passeig. A la llar del carrer Sant Lluís trobem la mateixa situació. No hi ha cap persona que sigui més jove d'uns 30 anys, més o menys és aquesta.
I l'estructura és la mateixa?
És la mateixa estructura. És el mateix funcionament dividit en dos habitatges. Mm-hmm. Tenim el mateix número de professionals als dos habitatges, intentem funcionar de la mateixa manera, bueno, adaptat als perfils de les persones que hi viuen, però més o menys el funcionament de base és el mateix.
Les activitats de la llar a partir de les 5 de la tarda, uh-huh. I també teniu activitats, entenc jo, perquè clar, costa molt passar avui des de les 5 fins a l'1 de mal matí. Allí no hi van ni a dinar, bueno, no sé, suposo que esmorzen allí, uh-huh. Però el dinar no, el dinar el fan els que estan al taller i dinen allà al taller, no?
Sí, o sigui, totes les persones que viuen a la llar durant el dia accedeixen al taller. Uh-huh. Evidentment, els dies que el taller s'ha tancat, doncs fem tota la vida a la llar. A partir de les 5 i mitja de la tarda que acaba el taller, anem cap a les residències i allí fem el dia a dia que faríem a casa nostra. Pues el berenar, les tasques de casa, anar a comprar, pintar, llegir, mirar una pel·lícula, anar a donar un passeig, vull dir, el que faríem a casa nostra.
També he vist, també he vist que els caps de setmana també teniu programacions programades, no? És a dir, clar, que el cap de setmana, lògicament, suposo que el taller no s'hi va i és més que som coses d'esbarjo, no? He vist que aneu amb moltes activitats d'aquí de Balaguer i esteu, formeu part, no? Formeu part també de la vida social i de l'entitat, de la ciutat. Esteu, si més no, en contacte amb diferents estaments de la paeria, per participar en aquestes activitats.
Nosaltres, quan planifiquem les activitats de lleure de la setmana, sempre tenim en compte les activitats que es realitzen a Balaguer i seguim l'agenda cultural del municipi. Per nosaltres és molt important participar en la vida comunitària. Ho trobem que com més accessible siguem a la comunitat, més potenciarem la inclusió social. I mirem de ser molt presents a totes les activitats i participar-hi activament, inclús promoure'n. Per nosaltres és una base de l'entitat, de la nostra manera de treballar, participar a la comunitat, de manera activa.
I al mateix temps, bueno, no sé si pertoca a tu, perquè ja ho sé que no et pertoca. No sé si pertoca, ja sé que no et pertoca. Però participeu també en moltes activitats esportives, perquè teniu un club, i també participeu en moltes activitats de ciutat. Això és important, de cara a aquests nois, que jo crec que és una forma d'integració dins del que és la societat balaguerina.
Clar, és que nosaltres com a entitat treballem sota el model de l'atenció centrada a la persona. I aquest model, una gran part important d'aquest model és la participació a la comunitat. Ho trobem bàsic a nivell d'entitat. Llavors intentem des de tots els serveis participar activament a totes les activitats de Balaguer i de la comarca.
Sí, tenim també amb nosaltres, que ve de l'associació L'Estel, a la Montse Tomàs, que és la representant de L'Estel, de l'associació, a la taula d'entitats. I ara que parlàvem amb la Maria, el tema de la participació comunitària, doncs, Montse, si ens volguessis explicar una miqueta també què et sembla, no?, tot això de tots els serveis que hi ha a l'Estel, no?, com la nova llar residència, com també tota aquesta implicació que teniu amb la comunitat i el fet de venir a la taula també.
Bueno, bé, comparteixo les paraules de la Maria amb el fet aquest de que l'associació L'Estel, doncs, és una associació, pues, això, que es vol vincular a la comunitat, a la ciutat, i bé, i les activitats, pues, moltes això, estan encaminades en aquest aspecte, no?, d'això, de fer vida conjunta amb els nostres conciutadans, no? Uh-huh. I, bueno, de part de les famílies crec que hi ha molta satisfacció, no?, en aquest aspecte. Parlo com a mare, doncs, uh-huh. És molt... es valora molt i és molt enriquidor veure que l'associació fa, bueno, això, mans i mànigues, no?, perquè aquests nois, els nostres fills i filles, doncs puguin, doncs això, participar, uh-huh. participar de tot, no?, de la vida comuna. Uh-huh.
Vinculant-ho amb la taula d'entitats, vosaltres sempre participeu a la fira d'entitats, al dinar comunitari, que fem de les entitats, sí. Vull dir, són activitats que també... Sí. Entrem dintre de la vostra planificació.
Sí, sí, clar, bueno, per tenir també, no, el nostre espai dins d'això, de tots els actes que es facin, no? Doncs, tant del lleure com de totes les activitats municipals, sí, sí, i tant.
Home, jo crec, que, jo crec que és molt important, i a més jo em la conec, i com que ens trobem molt sovint a la taula d'entitats, ja, sempre hem tingut gent molt activa, a la taula d'entitats, abans la Pepita, i després hem tingut amb ella, i és una, són gent molt... molt compromeses, no? Molt compromeses amb el que estan fent, i entenc que fan una feina però formidable. També us han, no sé, és que ara em venen coses, també us van donar aquest any el Caragol d'Or, no? Si no recordo malament, que sí. La Societat Gastronòmica em sembla que us va donar el Caragol d'Or com a reconeixement a la gran tasca i a la gran activitat, bueno, gran activitat i la bona activitat que esteu fent, i jo crec que us la mereixeu,
Sí, jo penso que l'associació Estel està molt valorada també dins d'això de la comunitat, no? Nosaltres la valorem, però la comunitat també és recíproc, no? Penso que...
Bé, doncs, moltes gràcies. No sé si voleu comentar alguna cosa més. Gràcies per venir al programa.
Moltes gràcies per invitar-nos i donar-nos aquest espai per poder donar a conèixer aquesta notícia, no? Que estem tan contents, perquè és un projecte que fa molt temps que en el que treballem i que estàvem esperant amb moltes ganes de poder ja inaugurar, perquè ha sigut una mica lent el procés. Ja sabem que el tema permisos i això a vegades es fa una mica farragós, però bueno, ja avui fem el segon trasllat i ja podrem...
Ja podré gaudir de tot,
exacte,
de tot, ja
ho podré gaudir al 100%, ara sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ara parlem amb Montserrat Cots, de l'associació Grup d'Art 4. Amb aquest apartat d'infantitats, la Montserrat ha vingut per informar-nos d'una activitat important. Montse,
bueno,
tu mateixa.
Entre les activitats que fem, la més que tinguem més prop, és un concert de piano d'una tal noia que es diu Esther Letxa, que bueno, és una pianista boníssima i perteneix al Joventut Musicals. És una figura emergent, això no vol dir que no hagi fet molts concerts i hagi guanyat molts concursos. I això serà el 26 de març, no, Miquel?
Sí.
El 26 de març, a les 6 de la tarda, al Casal Cívic de Balaguer, al carrer Miracle.
Molt bé.
L'entrada és inversa,
Entrada inversa?
Sí.
Molt bé. Montse, explica'ns una miqueta també d'aquesta associació Grup d'Art 4, que també són molt presents a Balaguer.
Bueno, primerament t'acabaré d'explicar una miqueta això del concert.
Oh, i tant, sí.
I després t'explicaré, perquè hi ha bastanta cosa, i tampoc no em vull allargar, El concert l'anomenem d'una manera que en diu un passeig de tres segles des del Johann Sebastian Bach fins al Sergei Rachmaninoff, senyor rus. Bé, costa una mica de pronunciar, sí, però al final n'és l'últim,
Ho has fet molt bé.
Sí. Bueno, llavors, vull dir, és un passeig de quatre segles, són quatre èpoques diferents, barroc, classicisme, romanticisme i quasi tocant l'impressionisme. Per tant, sentirem un ventall de música bastant, bastant àmplia. Bé, una vegada dit això, doncs l'associació d'Art 4 ja és una associació ja també de fa molts anys que funcionem, jo crec que fa uns 28 anys, i, bueno, més o menys, em sembla que és 28, 29, més o menys. I està dedicada, doncs, a lo que es diuen cultura, lo que és a l'art i a la cultura. I aleshores fem concurs de pintura, que fa dos anys que el fem. Abans havíem fet moltes exposicions, ens hem quedat sense sala, en altres no ens deixa ningú una sala adequada i, per tant, no podem fer exposicions, però sí que fem el concurs de pintura. En quant a música, doncs fem el concurs de Germans Pla, Ciutat de Balaguer, és un concurs de cant líric internacional que té molta potència. És l'únic concurs que hi ha a la província de Lleida. Venen gent del Liceu, venen gent estrangera, venen gent de tot arreu, i aquest també ja té un bagatge bastant important. I a part d'això, doncs, també han fet a vegades tertúlies literàries, que ara ho tenim una mica parat, però possiblement tornem a continuar fent-ho, si no tertúlies, si no alguna xerrada sobre el... No sé, algo relacionat amb el que és la poesia i la literatura. O sigui, agafem una mica la vessant de pintura, agafem una mica la vessant de música, potser la més potent, i després també aquest apartat de poesia i literatura, que està una miqueta més aparcada, però que la tornarem a reeixir.
Molt bé, quantes coses, Miquel.
Sí, sí, no.
El Miquel és un company de Arquat.
Jo també estic amb Arquat, a mi la música també m'encanta, vull dir, tot tipus de música. El que passa que jo voldria fer un punt, quan ha explicat la Montse, de que farem un passeig de 3 segles d'història de Johann Sebastian Bach fins al Rachmaninoff. Bueno, doncs que hi haurà peces també del Haydn, del Liszt,
sí,
no?
I
que,
sí,
ja Bach, són els quatre,
que pertanyen. Haydn, Liszt i Rachmaninoff.
Per això que te volia comentar també. I que serà un concert molt maco. Serà un concert, a veure, no serà un concert molt llarg, perquè una horeta i quart.
Sí, 60 minuts està marcat.
60 minuts, però que serà un concert molt maco, sobretot per el que diu ella, no? Perquè aquesta noia, l'Esterletxa, doncs, joventuts musicals, el que es dedica, això ho saps més tu que jo, Montse,
sí,
es dedica a
emergents,
sí,
a
potenciar gent jovent, uh-huh, i que siguin emergents i que, bueno, pues que...
És una noia jove però que ha guanyat molts concursos, ha estat a Helsinki, vull dir, està de pianista correpetidora al Sant Cugat del Vallès, al Conservatori, està a la banda de música de Barcelona, vull dir que ha tocat al Palau, etc. Vull dir, és una noia que en diem emergents perquè aquest món clàssic és molt complicat i costa, uh-huh, no? Uh-huh. Però penso que sí que val la pena que posem un concert de piano, que potser no sé si s'ha sentit mai gaire un concert de piano. Uh-huh. Piano se n'ha sentit molts i sortosament hi ha l'escola de música que està treballant, no? Uh-huh. Però que, clar, això és una altra història, és una altra història.
Uh-huh. I al mateix temps, jo també ho dic, al mateix temps, ja que ens agrada tant la música, fem la presentació del concert amb dos programes de ràdio, un que es va emetre ahir i que li han posat per nom Un tastet de clàssica, sí, que el van emetre ahir a les 8 i que el proper programa s'emetrà la setmana que ve, el dilluns també, que també fa referència al concert, o sigui que expliquem una mica les peces, uh-huh, perquè la gent també s'habituïa a aquest tipus de peces, i que el dilluns també a les 8 del vespre, si no recordo malament, ja que la setmana que ve, això serà dissabte de la setmana que ve, perdó, diumenge, perdó, 26,
diumenge,
no?
Diumenge.
26, uh-huh, sí, doncs també fem el programa aquest d'un tastet de clàssica, perquè la gent doncs, també se n'assabenti una miqueteta dels que venen a veure el
sí,
concert.
Jo vull aprofitar també, Miquel, uh-huh, el moment que tenim l'oportunitat de parlar, doncs que la ciutadania de Balaguer, que normalment ens acudeixen molt, estem molt contents, uh-huh, però un concert així no l'han fet mai, ens fa una mica de por, uh-huh, perquè és un piano sol i la gent li fa com angúnia aquestes coses, i així no m'agradarà, si es farà pesat. Jo demanaria que ho provessin, uh-huh, que ho provessin, perquè quan van començar fent els concursos de cant líric van tirar a cantar els òperes i tot això, i cada vegada tenim més gent, saps? Cada vegada tenim més gent, això. Que ho provin i doncs que vinguin i que ho disfrutin, uh-huh, i si no els agrada, doncs mala sort.
No, a veure, també ara és un bon moment, no?, per donar a conèixer que es farà aquest concert, sobretot pensar que és un privilegi tenir...
Pues sí que és un privilegi.
És un privilegi per la ciutadania de Balaguer.
No, et dic que aquesta noia ha tocat el plau de la música, vull dir que és conegut de tothom, entre altres llocs, evidentment, entre altres llocs. I està dintre de la xarxa de joventuts musicals, que són gent triada exclusivament amb una certa, uh-huh, bueno, notorietat,
Uh-huh. Bé, torneu a repetir per recordar el
Miquel,
dia...
Miquel, que donava el potent.
Dia no, i hora...
No, és el dia 26, diumenge, a les 6 de la tarda, al casal del Centre Cívic del Carrer Miracle, a la
Perfecte.
Qual hi sou tots convidats. És entrada inversa, vull
Perfecte.
Dir, no
s'ha de comprar... No és un preu estipulat, d'entrada ni entrada anticipada,
sinó... Més facilitats ja no podem dir.
Més facilitats, sí. El que volem és que la cultura arribi, uh-huh, tot arreu.
Uh-huh. És el vostre objectiu.
Sí,
claro.
Sí.
I una pregunteta tinc. Per què es diu Grup d'Art 4? Es pot explicar?
Sí, perquè van començar 4 persones.
Ah, vale.
Sí. Van començar la Carme Vidal, que ja no hi és, la Divina Curià, jo i el Josep, com se diu, de com nom ara me surt el Josep, que era del museu. Saps què
desconegui?
El Giral.
El Josep Giral. Vam començar
D'acord.
nosaltres quatre. I el primer que vam fer va ser una exposició impressionant al museu, precisament. Uh-huh. I doncs, van vindre altres situacions. Ens van cedir un espai. Uh-huh. Podíem fer moltes coses allà dins. Després ja ens vam quedar sense espai. Però nosaltres anem persistint.
I tant.
I per això es diu Dar 4, perquè vam començar... Quatre persones.
Després
han anat evolucionant amb més gent, no? Han anat evolucionant amb més gent. Perquè ara som 6.
Jo per acabar, sé que és molt important que fem propaganda d'aquesta activitat de la setmana que ve, però us farem un tastet del que farem durant l'any. De moment del que està previst, que probablement afegirem alguna altra cosa.
Sí,
la primera que serà,
segurament.
Segurament. Que l'altra serà el concurs de pintura, que si no passa res es realitzarà el dissabte de l'Arpia, que és el 3 de juny. I després hi haurà ja la cosa mastodòntica, que dic jo, perquè porta un renou molt fort, és el 11è concurs internacional de cant líric Germans Pla Ciutat de Balaguer, el qual ja ho dic, que hem tingut gent d'arreu del món. Llavors aquest, si no recordo malament, és el 21 i el 22 d'octubre.
Octubre.
És a dir, només fer una miqueta de pinzellada, ja tindrem temps per explicar-ho, però en aquests moments us comentem que tenim en vista aquestes tres coses.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Montse, per haver vingut al programa i explicar-nos totes les vostres activitats i tota la feina que feu des del grup d'Art 4.
Pues també a vosaltres per donar la difusió que nosaltres necessitem.
Sí, i també moltes gràcies a la Maria i a la Montse de l'associació Estel, i espero que us vagi superbé a la inauguració de la nova llar i que continueu així com sempre.
Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies, sí.
Molt bé.
Bé, des de la taula d'entitats ja hem arrencat motors per aquest 2023 i ja estem començant a preparar totes les activitats. La veritat és que estem molt animats, totes les entitats estem molt animades, per tornar a repetir el concurs de suggeriments solidaris. Aquest concurs consta de la presentació de projectes per part de les entitats i es fa una votació i tota la taula ens dediquem a tots els esforços, doncs, a recollir fons econòmic, doncs, per donar resposta a aquest projecte. Recordem que el projecte que va guanyar el 2022 va ser de l'entitat Reintegra, l'obra de teatre Similuki, que es va presentar aquesta obra a la Sala Mercantil el mes passat. Va tindre molt èxit, per tant, nosaltres estem satisfets com a taula d'entitats el fet d'haver pogut ajudar a que sigui possible, doncs fer aquesta acció. Per això animem a totes les entitats que quan fem difusió ja del concurs, doncs que comencin a pensar propostes, projectes, suggeriments que tinguin per poder tirar endavant la seva associació i que siguin també de caire solidari, de caire social, cultural, però que siguin projectes interessants per la ciutat i per la ciutadania de Balaguer. Bé, anirem donant informació de totes aquestes activitats quan sigui el moment. Ara, per tancar l'apartat infotitat, recordem que totes les entitats que vulguin participar en aquesta taula, on es reunim cada primer dilluns de mes a les 7 de la tarda a la Palla Bacara, i així doncs, ajuden una miqueta, doncs, al muntatge, la planificació, i participem i tenim aquest lloc de trobada entre les associacions de Balaguer. Ara sí, arribem pràcticament al final del programa i abans d'acomiadar-nos, Miquel, quina és la frase?
Avui que hem parlat de música, em ve de gust una frase que parli de música. Una reflexió del gran escriptor francès Victor Hugo, que diu així: la música expressa allò que no pot ser dit i allò que és impossible que romangui en silenci.
Quines frases, Miquel! Bé, ara sí, ens acomiadem i ho fem escoltant la cançó popular valenciana Cançó de Pasqua, de Pep Gimeno el Botifarra. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas del proper mes d'abril.
Torero y la novia carregats amb un bon berenar se n'anaren un dia de Pasqua allà a la petxina a passar l'espre. Ella portava bon magre, sobrassada i dos parredor, i portava una gran llonganissa o un sifà vestillo medio, i de postre portava cacau. En un banquet ben assentats i juntes, ella li diu: Ximo, quin vols? La xurra, que està molt satisfeta, tira'm a la cistelleta i li trau el merenal. En un banquet ben assentats i juntes, ella li diu: Ximo, quin vols? La xurra, que està molt satisfeta, tira'm a la cistelleta i li trau el berenar. Ximo Torero i la novia, carregats amb un bon berenar, se'n anaren un dia de Pasqua allà a la petxina a passar l'espre. Ella portava bon magre, sobrassada i dos parredons. Ell portava una gran llonganissa, ou si fa vestillo mello, i de postre portava cacau. Ximo li diu, posa't al tall, amor meu, atracat bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa menjar-se la llonganissa i després tastar els ous. Si molt hi posa't al tall, amor meu, atracat bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa menjar-se la llonganissa i després tastar els ous. Menjar-se la llonganissa.